L'entrevista.
José Luis Gallego.
Què tal?
Bé, bé, bé. Escolta, m'entrevista Green. Avui tenim una d'aquelles persones de fons, de pes, en el sentit que porta molts anys al capdavant d'una empresa catalana que jo diria que passa bastant, bastant desapercebuda, però que exporta més de 100 països del planeta i que, bé, és un referent mundial en el que fa. Imagina't.
I té alguna cosa a veure amb la mobilitat sostenible?
Sí, entre d'altres elements.
Ja ho tenim tot, no?
I van apostar quan gairebé ningú hi apostava, és a dir, amb els punts de càrrega. És el Joan Hinojo, director general de Circontrol, una empresa 100%, penso que ho dic bé, de Viladecavalls. Joan, bona tarda.
Bona tarda, ho dius molt bé. 100% de Viladecavalls, però sempre utilitzem també l'epígraf Barcelona, perquè dona molta categoria, no?
Clar. Dona categoria al món dir que ets de Barcelona, perquè tu vas estar molts anys treballant als Estats Units.
Sí, sí. Bueno, en aquella època, als anys 90 tocats, si deies que eres d'Europa, doncs tenies una certa importància. Encara no es coneixia Barcelona. Llavors vam deixar, a partir de l'any 92, vam deixar de dir que érem europeus, vam deixar de dir aquestes coses i vam començar a parlar de Barcelona, i des de llavors doncs, la marca Barcelona ens ha ajudat molt, eh? Tot i que Viladecavalls és una de les poblacions de Catalunya que exporta més, perquè té grans fàbriques, també...
Ficosa,
per exemple, com a municipi és petit en nombre d'habitants, però amb la importància que té en el PIB de l'exportació catalana és molta.
Escolta'm, abans de començar, i que en José Luis ataqui frontalment en el sentit positiu, un text del 14 d'abril, que es troba fàcilment a internet, del 2009, quan estàvem en caiguda lliure amb la crisi. Tres frases d'una entrevista. No em preocupen les empreses catalanes perquè fins i tot poden sortir enfortides de la crisi. Em preocupen els milers de famílies en atur. Frase número 1. Segona, els llicenciats universitaris no estan preparats per incorporar-se al seu àmbit professional. La seva formació és massa acadèmica. Són gent de llibre. Número 2. Número 3. A Circontrol pensem a nivell global. Les empreses catalanes no són famoses, però estan a tot arreu del món. El nostre sistema de guiat d'aparcaments, en aquell moment destacaves això, és un referent mundial perquè busquem nínxols de mercat. Continues pensant en alguns d'aquests ítems com a... bé, d'actualitat?
Em sorprèn que hagis trobat aquesta entrevista que em van fer ja fa bastants anys i que jo ni me'n recordava, però ara...
Yes, en els primers llocs de recerca.
Tu m'ho has recordat. Jo penso que les empreses, el primer que tu has dit, les empreses estan fetes per guanyar diners, però no podem pensar només en guanyar diners, sinó que tenim que pensar en la gent, no? I a Catalunya hi ha un teixit empresarial i d'emprenedoria molt important, no? Per exemple, mira com es va reformar Sabadell o Terrassa, van sortir de l'època del textil i es van reinventar, no? Llavors, el que passa que no podem deixar de pensar que hi ha famílies que necessiten que les empreses no pensin només en guanyar diners, sinó que pensin també doncs, en que una part de la seva activitat doncs, es converteixi en responsabilitat social, no? I en aquella època ja doncs, era així, però és que avui encara ho és més, perquè no és només responsabilitat social, sinó també responsabilitat mediambiental. És a dir, el que fem les empreses té de ser per guanyar diners, com no pot ser d'una altra manera, però també hem de pensar en les persones i en el planeta.
Molt bé, en aquest sentit, això enllaça amb... Jo et volia preguntar, aquest European Green Deal, aquesta declaració d'intencions que ha fet la nova comissió, de fet va ser el dia de la seva presentació, que va donar a conèixer aquest nou full de ruta que ha passat per la sostenibilitat, per l'economia circular. Això arriba tard, al teu parer, donat que tu estàs vinculat amb la mobilitat sostenible i amb el desenvolupament sostenible? Suposo que la teva
Internalització.
Internalització de la teva companyia t'ha donat la perspectiva de veure com està avançant això arreu del món. La Unió Europea, tu creus que arriba tard aquesta empenta que agafarà a partir d'ara l'economia circular i el desenvolupament sostenible?
Si ens hi posem, no és tard. Si ens hi posem, no és tard. El problema és que ens hi posem de debò. Jo crec que sí, que aquestes coses només es veuen quan li veiem les orelles al llop, no? I només es fan coses de debò quan li veiem les orelles al llop. Uh-huh. És humà i ho hem fet tota la vida i ho seguirem fent els humans. Uh-huh. Jo crec que ara li estem veient les orelles al llop. No és tard per aturar una cosa que tots sabem, ara ja, no hi ha qui ho pugui dubtar, que ens estem carregant el planeta si no canviem. Uh-huh. I jo crec que som a temps i que, bueno, que ara és l'hora de posar-nos-hi.
I en aquest sentit, les empreses, tu ho has remarcat, s'ha acabat el temps dels guanys exclusivament i d'atendre només el compte de resultats. Des d'aquest programa sempre hem defensat això de que se'n diu les marques amb propòsit i les empreses que van més enllà. Però i creus que per fi aquest esperit de que el món és quelcom més que repartir guanys està entrant en el sector de l'empresa?
Sí, sens dubte. Jo tinc també una frase que dic moltes vegades a la meva gent, que és creamos lo que creemos. Ho dic en castellà perquè sona com més solemne, no? Si tu creus en una cosa, ho aconseguiràs, si no, no. Jo crec que avui dia, en el món en què ens movem nosaltres, no parlo de la Xina ni parlo d'altres zones o països del món, jo parlo del nostre entorn, el nostre seria un entorn europeu, un entorn català. Jo penso que nosaltres tenim que tenir una empresa que és una mica més col·laborativa. A veure, el que mana és el que mana en una empresa, el que mana és l'accionista i el que mana doncs, és el que ha posat uns diners, els ha arriesgat i ha de tenir uns beneficis. El que passa que la forma de fer-ho doncs, ja no és tan jeràrquica, no és tan paternalista, no és tan... El jovent d'avui dia i la gent que pot aportar moltes coses, aquest llenguatge ja comencen a no entendre'l i és normal que les coses evolucionin. I avui dia jo crec que sí, jo crec que molta de la gent que treballa a Circontrol, penseu que venen perquè veuen que som una empresa, que estem fent alguna cosa positiu per ells, per les seves famílies, pels seus fills, pels seus nets, pel planeta. I això avui dia és molt més important que no pas guanyar 100 euros més al mes.
I amb la competència, aquesta màxima de que arriben temps en els que cal compartir més que competir, en el vostre sector, que és un sector en el que l'IMSD és tan punyent i que un centímetre d'avantatge pot aconseguir doncs això, un contracte o no, hi ha cooperació, és a dir, compartiu coneixement, compartiu, treballeu en xarxa amb la resta de companyies que operen al teu sector?
Amb les que són competència, per suposat que som competència i no compartim. Amb les que són concurrència, temes de bateries o temes de xarxes o temes d'eficiència energètica, per suposat que sí.
Per intentar acompassar el ritme. És anar tots a la mateixa...
Sí. És que el tema de l'electromobilitat, que entrarem ara, suposo,
sí,
està directament imbricada amb l'eficiència energètica. És a dir, no és només un tema de vehicles. És a dir, la gent que treballem avui dia, hem de pensar que en el món en què estem nosaltres ara, els nostres fills i nosaltres vivim relativament bé. La majoria de les famílies que segurament coneixem nosaltres i el nostre entorn i la majoria de la gent que coneixem vivim bé, més bé del que s'ha viscut mai. Donem una bona educació als nostres fills, intentem que quan estan malalts tinguin la millor assistència, intentem donar-los uns bons valors, però ens estem oblidant de que no els estem deixant un planeta millor que el que hem trobat, no? Llavors, això té que veure molt amb l'energia, té que veure molt... Les empreses tindrem que destinar una part dels nostres beneficis a cuidar una mica més el món, igual que els hem destinat doncs, amb altres coses. I a vegades doncs, això vindrà liderat per les administracions, que ja ho estan començant a fer, i a vegades doncs, per iniciatives privades de que diguem-ne, hem de fer que hi hagin una part dels beneficis que generem que siguin per cuidar la nostra terra i el nostre entorn. Això és molt important, cada vegada hi ha més gent que hi creu i ho aconseguirem.
Doncs anem aquí. un dels nínxols de mercat, és a dir, vosaltres, situem-nos entre Circutor i Circontrol, em penso que sou 1.500 treballadors, aproximadament, Circontrol amb uns guanys l'any passat d'uns 50... o una facturació, perdó.
Facturació.
Sí, una facturació d'uns 50 milions d'euros, arrodonint, i presència a més d'un centenar de països del món. Heu estat, doncs, muntant aeroports com el de Hong Kong, Filadèlfia, etc. I bé, moltes instal·lacions, i sou pràcticament líders a molts països amb punts de càrrega elèctrica. Aquest nínxol de mercat que fa uns anys s'us desperta i diu hem de fer carregadors per cotxes, bé, va ser una aposta al mig del desert.
Efectivament, en l'any 2008 vam fer el primer carregador de cotxes elèctrics.
Ara me'n recordo perfectament. Ho vas portar als matins de TV3. Jo col·laborava en aquell moment i crec que era un prototip, una carcassa.
Sí, una carcassa. Una carcassa, una carcassa, no hi havia ni normatives.
Ah, sí, més, veu coincidint allà.
Sí.
I és el senyor de la carcassa, que va venir amb una carcassa.
Després vam fer una prova a Sabadell, si no m'equivoco.
Sí, a Sabadell va ser... Bueno, mal està que ho digui un de Terrassa, però Sabadell va ser el primer municipi que va fer un carregador.
Perfectament.
Sí, no, és que l'únic cotxe que hi havia en aquella època, que tenia una mica de cara i ulls, hi havia dos cotxes. Un cotxe era un índio de la marca Tata.
Sí, home, el Tata, perfectament.
I un altre era un de noruec, que se'n deia Think.
Exacte.
Que ara ja no existeix, aquesta empresa va ser absorbida per...
Sí. Mira, el José Luis s'està emocionant.
No, perquè en aquells moments érem uns friquis.
Bueno.
Fixa't avui dia.
Per moltes persones continuem sent uns friquis. És a dir, hi ha gent que el marc mental encara no l'ha canviat. Sí, José Luis?
Vull pensar que no.
No, cada vegada menys, però...
Dintre de la curva d'adopció del producte d'una sí. tecnologia... del que en diuen, hi ha primer els innovadors i després hi ha els early users, no? els usuaris anticipats. Això és molt, molt abans que el consum massiu. Però és que estic entremig dels dos. Ja no som ni uns friquis,
ni uns early users.
Ara està la cosa entremig. I dependria del país, estan més evolucionats que nosaltres, i dependria de la zona, fins i tot d'Espanya, estan més evolucionats que uns altres. És que tampoc hi ha prou de producció de cotxes com perquè tothom tinguéssim un cotxe elèctric. Si ara es poguessin comprar un cotxe elèctric, les fàbriques no
Està
hi havia
clar.
prou de fabricació per tothom, ni molt menys.
En aquest sentit, una empresa que comença el 2008, et pots considerar encara emergent? És a dir, ets un emprenedor, encara, o ja això ja està consolidat i no té tornada enrere?
No té tornada enrere, tant per la nostra empresa com per la majoria de sector que està involucrat en l'electromobilitat. Però ja no estem en el moment d'innovar respecte d'una idea, de ficar-se en un
germen inicial.
O sigui, això continua... Això ja no és un oceà blau, ja no és... Molta gent, quan el 2008 vam començar a fer carregadors, encara no se coneixia ni l'empresa Tesla. Ens deien, però vosaltres... Clar, jo venia d'un projecte, jo havia obert... Havia tingut un projecte molt, molt, molt important, amb moltes, diguem-ne... amb molts èxits professionals i tal i qual, i a mi la gent em deia, tan castigat posar-te de director general d'una empresa que fa carregadors elèctrics, t'han enviat a galeres, i jo els hi confesso, és el primer que vaig pensar quan el president de la nostra empresa, aquí vull rendre un homenatge, que és Ramon Comelles, que va ser el que va tenir la idea de fer carregadors de vehicle elèctric, el dia que el Ramon em va dir, jo imagina't director de l'àrea internacional de Circutor, amb oficines a Xangai, amb oficines a Dubai, amb oficines a Estats Units, amb oficines per tota Europa, i em diu, Joan, ara t'aniràs a Circontrol. Carai, Ramon, i què farem a Circontrol? Carregadors de vehicles elèctrics. I vaig dir, Ramon, què hi he fet malament? Perquè segons la compta de resultats i els clients estan bastant contents. I em va dir, no, diu, és el projecte més important que tindrem en els propers 25 anys. I jo vaig quedar al primer moment molt parat. Però ara veig que tenia raó el Ramon Comelles. 10 anys després d'això, ja no té marxa enrere, tothom ho té molt clar i avui dia no som ja uns friquis ni estem en una producció massiva de vehicles elèctrics, però és un encert, un 10.
Sí, estic d'acord.
Doncs anem a aquest encert, a aquests carregadors. Els que en som usuaris habituals, doncs també hem viscut l'evolució del mercat en aquest sentit. Em penso que ara ja són uns carregadors que bé, que funcionen al desert de Mojave a 50 graus, com funcionen a Noruega a 25 sota zero, i que són, són carregadors que s'activen amb el telèfon, bé, de moltes maneres diferents, que són sòlids, que són robustos, etc, etc, i que si es fa un bon manteniment, això és important, doncs funcionen prou bé. Jo ja no et diria d'on venim, sinó a on estem i què veurem els pròxims anys. Què esteu fent a Circontrol?
Bueno, a veure, on estem? Estem, per exemple, en el cas de Circontrol, doncs que hem fabricat des d'aquests primers anys 70.000 carregadors de vehicles elèctrics. Fer la xuleta ara mateix d'això, perquè ho estava calculant. Si hem fabricat 70.000 carregadors de vehicles elèctrics, vol dir que avui estem fent unes 250.000 càrregues diàries tot el món, i que estem carregant uns 5 milions de quilowatts hora en els cotxes. Què vol dir que estem fent que els cotxes que carreguem nosaltres tinguin 250.000 quilòmetres al dia i que estalviem 25 o substituïm 25.000 litres de gasolina al dia? Bé,
caram.
Són uns números... No...
Sí, sí, porta la xuleta, té una targeta que deu ser de visita.
Sí.
Sí.
Molt bé.
És la targeta de visita que em dones ara mateix.
Sí,
i hi ha aquests números.
Sí, jo els he fet ara mateix perquè no els havia fet, se m'ocorria que podia donar una dada. A veure, els carregadors, avui dia hi ha uns carregadors que tant es fan per carregar en una casa, per carregar en un lloc de treball, per carregar en un aparcament o per carregar en trànsit, quan estàs que vas d'un lloc a l'altre. A casa pots utilitzar la potència que et sobri de casa per carregar el cotxe. Al treball també pots utilitzar la potència que li sobri en una oficina, una
fàbrica...
Quan
has dit que sobri a casa, vol dir que ell s'ajusta en funció de la potència que tens i de quan va la rentadora, quan va la secadora, per no fer saltar el que diríem els ploms.
Això és una patent que tenim nosaltres. Els altres no ho fan.
Això ho he dit.
Amb els altres saltaran els ploms.
Per això ho he dit.
Tenim una patent. Jo tampoc volia anar aquí, no? Però sí, sí, vam patentar fa uns anys aquest sistema.
Que se'n diu Bion?
Bion. Bion, sí, i el que fa és que tu a casa teva tu fas la teva vida normalment i aquest aparato, que com dic està patentat, evita que el magnetotèrmic de la casa salti per consum, però a més fa que el cotxe es carregui el més aviat possible, el més ràpid possible amb la potència disponible. El mateix amb un aparcament o el mateix amb una altra mena d'edifici i tal, no? Llavors, això és un avanç tecnològic important que fa que puguem utilitzar la red que ja existeix per carregar cotxes, perquè hi ha molta gent que té por i diu, però com els carregarem aquests cotxes? Hi haurà prou d'energia? Doncs sí, hi ha energia per fer-ho. I el primer pas és una recàrrega intel·ligent. No hem d'ampliar les xarxes de distribució per fer aquesta feina, no? I llavors també fem carregadors d'aquests potents, d'aquests carregadors, amb el d'una casa és 3 quilowatts i estem fent carregadors de 150 quilowatts per carregar els cotxes més de pressa, no? Però, insisteixo, la majoria dels quilowatts es carregaran a casa o al treball, que és allà, igual com la cuina, no? La càrrega lenta és la millor per la bateria i per la xarxa elèctrica.
I el xup-xup és el millor.
La cuina ràpida, amb tots els respectes pels restaurants de cuina ràpida, que n'hi ha i molt bons, especialment a Catalunya, doncs la càrrega lenta és més bona pel sistema i més bona per la bateria, igual que el menjar quan es fa lentament també.
Permeten que et faci un apunt en base a això que acabes d'explicar, que és un tema que sempre ens ha sortit en el programa, si tindrem la capacitat per donar de menjar a tots els vehicles elèctrics que en principi hem de posar a circular per les nostres ciutats i per les nostres carreteres. Nosaltres hem tingut aquí a molts fabricants de vehicles elèctrics i ells sempre diuen que ells tenen la tecnologia, que estan preparats, que la pilota està a la teulada dels punts de càrrega, de les electrolineres, dels punts de càrrega. Llavors, la Unió Europea i hem dit abans que cap al 2050, no cap al 2050, no, perdó, al 2050 ha de ser neutre en carboni. Aquest és el pla que ha explicat la nova presidenta de la comissió. Llavors, si els fabricants de vehicles, i ho estem veient aquesta setmana, ha sortit Volkswagen, ha sortit un parell de marques dient que la seva aposta és definitiva pel vehicle elèctric. A Circontrol esteu preparats per atendre tota aquesta demanda, tota aquesta bogeria de si és que això, si és que això sembla que agafa l'empenta que vol agafar. És a dir, podeu morir d'èxit, com si diguéssim?
No. No, perquè en català diem el seny i la rauxa. És a dir, no podem passar d'un extrem a l'altre. Nosaltres estem preparats, ara estem fent una tercera ampliació de la fàbrica. I...
Sí, perdona que faci. A Viladecavalls hi ha el quart cinturó. Fa 13 anys que està en construcció i la fàbrica vostra ha fet la tercera ampliació en quants anys?
Vam anar allà el 2011, ens vam traslladar el 2011, doncs des del 2011 fins ara hem fet 3 ampliacions.
Ja, imagina't de vegades la competitivitat del sector privat. M'he imaginat les seves naus, com estan creixent, etcètera, que les tinc vistes, i les obres allà al costat que fa 13 anys
jo
que duren.
Jo t'ho deia per això que dèiem al principi, que tu has assenyalat, que cal anar a compassats. És a dir, que tots anem a la mateixa velocitat. Si no es poden produir situacions de... Bé, això, de...
Jo et poso un exemple. Les dades són les dades. Des del punt de vista del sistema elèctric espanyol, des del punt de vista de la capacitat de fabricar cotxes, val? Els fabricants de cotxes, les companyies de petroli, les companyies elèctriques no s'han tingut de relacionar mai de la vida, mai. Vale? Mireu, el sistema elèctric espanyol sense cap mena de problema, podria arribar a donar una potència de 60 gigawatts. Entre tota l'energia que pot generar, 60 gigawatts vol dir 60 vegades una central nuclear. Val? Tot generació eòlica, generació de cicle combinat, generació nuclear, etc. Aquesta és la potència màxima que podria donar la generació. Això ho podeu trobar a la web de Red Elèctrica, no m'ho invento. A l'històric màxim que hem arribat va ser de 45 gigawatts. Que va ser, no ara, sinó fa uns anyets, va ser de 45 gigawatts l'història de demanda màxima de tot el país.
Sí.
Val? Per tant, des del punt de vista de generació i transport d'alta tensió de red elèctrica, no tenim cap problema. On està el repte és a nivell de distribució. La corrent que arriba a casa nostra, la corrent que arriba a les empreses, la corrent que arriba aquí a la cantonada. No? Per això, el primer pas, sense gastar molts diners, és ficar una red intel·ligent, uns carregadors intel·ligents que puguin saber quina potència poden donar i que quan tenen 3 cotxes que es poden carregar bé i arriba un quart i aquell cotxe ja no el podrien carregar bé, baixen els 3 primers un 5% i carreguen el quart. Això és el primer pas. Per tant, des del punt, això és el que estem treballant amb la recàrrega intel·ligent. Això no es guanya ningú. Ni els alemans, ni els japonesos, ni ningú. De fet, estem exportant a Japó, nosaltres. Japó no és pas un país molt fàcil. Tenim tecnologia, tenim molta tecnologia. Amb la tecnologia podem minimitzar les inversions que són necessàries. Des del punt de vista de la xarxa elèctrica, fins d'aquí a molts anys no tindrà problemes a nivell genèric, a nivell de generació i transport. Està molt preparada. L'únic que hem de fer és racionalitzar. I després una altra cosa, si em permets.
Anem acabant.
Mireu, l'any passat tots els vehicles que es van produir en el món, tots, van ser uns 80 milions de vehicles, de benzina i de tot,
De tot.
Dels quals 2 milions van ser elèctrics. És que hi han 1.400 milions de vehicles a tot el món que s'han anat de benzina, que s'han anat fabricant en 100 anys, m'explico. Encara que totes les fàbriques, jo si fos el mago que vulgueu, i tingués una vareta màgica i pogués fer que de cop i volta totes les fàbriques fessin 80 milions de cotxes elèctrics, que és tot el que s'està fabricant, per arribar a substituir els 100 anys de cotxe de benzina, que són 1.400 milions de cotxes que hi ha a tot el món, tardarem la tira d'anys. No és problema. El creixement del vehicle elèctric estarà alineat amb el que la xarxa podrà anar adoptant. I no és cap problema. Al revés. Déu-nos en guard que molta gent volgués comprar un cotxe elèctric perquè no n'hi ha per tots.
Molt bé.
Lluís, interessant aportació, jo crec, aclaridora en molts sentits i sobretot molt clara del que s'està fent en un raconet del país exportant. Quants països ho teniu comptabilitzat?
Mira, carregadors a 55 països Sí. 55 països.
Circutor, circontrol.
I Circutor, circontrol a 101 països. A 101 països. No, 101.
Meitat del món.
Meitat del
món.
El
Vaticà no exporteu, de moment.
No ho sé. Podents aquests ens els estem descuidant.
El seu pare escolta aquest programa, ho saps?
Sí?
Sí, home. Escolta tots.
Ah, és veritat, és veritat. Joan Hinojo, director general de Circontrol. Un plaer. Moltíssimes Vinga. Gràcies.
Molt bé. A vosaltres per convidar-me, ja sabeu a disposar.
Molt bé.
Adéu-siau.
El concurs.
A quin municipi té la seu central Joan Hinojo, és a dir, Circontrol? Premi, lot gourmet de torrons i mels alemany que conté 3 pots de 150 grams de mel gourmet, un pot oli mel crema untable, 4 pots de 50 grams de mels clàssiques i un pot de còctel apícola, a més d'un cup d'ametlla xocolatada. De la setmana passada, Meteomar, Meteoambient i Meteoterra. Doncs com se'n diuen de cognom els tres col·laboradors de Meteomauri? El premi un lot gourmet, igual que el que acabem, ja ho diré, que el que acabem de citar. La resposta, Puig, Gallego i Vizcarro, guanyador Xavier Cuscó Casellas, de Vilafranca del Penedès.